càncer. L'organització apunta que el tabac incrementa potencialment el risc de patir càncer de pulmó, de cavitat oral, faringe, laringe, esòfag, estómac, ronyó, pàncreas i pròstata, a més de ser causant de la leucèmia mieloide aguda. Per això insisteix que el tabaquisme és la primera causa de mortalitat evitable. La presidenta d'aquesta Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, Pilar Garrido, diu que es tracta del principal problema de salut pública en els països desenvolupats i parla de xifres esgarrifants. 450 milions de persones adultes moriran per aquesta substància, el tabac, d'ara fins a l'any 2050. Una dada curiosa és l'alta incidència del càncer de pulmó en les dones en els últims anys. Abans afectava principalment a homes, però com les dones s'han sumat al carro de fumar, les conseqüències no es fan esperar. En els propers anys s'espera que el càncer de pulmó sigui la principal causa de mortalitat en la dona per càncer, per sobre del de mama. El proper diumenge serà el Dia Internacional Sense Tabac i des del Vademecum ens sumem a aquesta lluita contra el tabac. Diumenge, doncs, és un bon dia per tenir l'excusa de deixar aquest mal hàbit. Bona tarda. Són les 6 i 16 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I ara farem un repàs al sumari d'avui. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana, com per exemple aquesta notícia d'aquesta setmana del perill de comprar blanquejants dentals per internet. I a la nostra secció de Medicina Natural avui destacarem la importància del ferro per la salut. Els primers símptomes de falta de ferro són cabell fràgil, irritabilitat, fatiga i molt de cansament. Volem saber causes i com podem incloure el ferro a la nostra dieta. En parlarem amb el doctor Jordi Forés. I per últim, avui dedicarem la part final del programa a parlar d'una realitat social com és el consum de cocaïna. Quina percepció tenen els joves catalans d'aquesta droga? Li tenen por i respecte o consideren normal el seu consum? Ens respon a totes les preguntes la doctora Josefina Patiño, especialista en el tema. Benvinguts al Vademecum.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el Doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. El magnesi és important en els processos d'obtenció d'energia. Contribueix a la reducció del cansament i la fatiga, afavoreix l'equilibri del sistema nerviós i és important pel manteniment dels ossos i les dents. Dinomins Magnesi de Natur Plus és el complement alimentari per a aquelles persones que necessiten una aportació addicional de magnesi. Natur Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
InfoSalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista Ignasi Miranda, com sempre. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
Els dentistes denuncien la venda il·legal d'un blanquejant dental per internet. White Light Smile s'està venent directament a pacients a través de pàgines web com eBay o Amazon, segons adverteix el Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Espanya. Degut a l'alta concentració en peròxid de carbamida, més d'un 35%, consideren que és il·legal, ja que podria causar danys com cremades a la mucosa de la boca, augment de la sensibilitat dental i fins i tot necrosi dels nervis dentals. Segons la legislació vigent, les concentracions tan elevades d'aquesta mena de blanquejants només poden ser distribuïdes de forma exclusiva per dentistes i han de ser aplicades a clíniques. El mal ús dels blanquejants pot tenir greus conseqüències per la salut i els metges adverteixen que, si se'n passa sense voler, pot causar inclús greus cremades a l'esòfag.
Els nous anticonceptius orals eleven el risc de patir trombosis, segons un estudi publicat aquesta setmana al British Medical Journal. Des de la invenció de la píndola per evitar l'embaràs, no s'ha deixat d'innovar en aquesta medicació que prenen cada vegada més dones dels països desenvolupats per controlar la seva maternitat. A dia d'avui es continua investigant els seus efectes secundaris i els riscos associats. L'últim estudi sobre aquest tema desvetlla que aquest mètode anticonceptiu augmenta el risc de desenvolupar coàguls de sang, és a dir, trombosi. Tot i així, els experts asseguren que en dones sanes el risc és molt baix.
Les hores que dormim determinen la nostra esperança de vida. El president de la Societat Espanyola del Son, Joaquín Terán, ha advertit aquesta setmana que l'esperança de vida està estretament relacionada amb la qualitat del nostre descans i les hores que dormim, i demana que es presti més atenció als trastorns com l'insomni. Segons l'expert, hi ha moltes malalties que poden aparèixer per culpa de la falta de son, com l'obesitat, la diabetis, les patologies cardiovasculars, la depressió, l'ansietat o inclús el càncer. Els metges insisteixen en la necessitat que la societat prengui consciència de la importància de dormir les hores necessàries per tal d'evitar patologies en un futur. Cal tenir en compte que al voltant del 85% de catalans pateix problemes de son no diagnosticats i que es podrien resoldre amb un canvi d'hàbits.
Les noves tecnologies ajuden al desenvolupament dels nens. En contra del que es pensava, un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu assegura que l'ús responsable educatiu i supervisat de tablets, telèfons i ordinadors pot ser molt beneficiós per al desenvolupament cognitiu dels petits i els ajuda a aprendre competències bàsiques. Les estadístiques ens confirmen que 4 de cada 10 menors de 2 anys catalans ja saben com funciona i fan servir de manera habitual les tablets o els mòbils. No hi ha motiu per preocupar-se, seran nens més espavilats. Els metges que han elaborat l'informe només aconsellen als pares que regulin el temps d'ús d'aquests dispositius i vigilin les aplicacions que es descarreguen als infants.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademécum.
Gràcies, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el Doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Natures Plus presenta l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Natures Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
Que el ferro és important per la nostra salut, ho sabem tots. Però som conscients de fins a quin punt? I el més important, sabem detectar quan en patim un dèficit? El ferro intervé en la síntesi de l'hemoglobina, la mioglobina i els citocroms, és a dir, que facilita el transport de l'oxigen pel nostre cos. El dèficit de ferro pot afectar tots els òrgans, fins i tot el sistema nerviós central, i és la causa sovint de trastorns neurocognitius i de conducta, dèficit d'atenció, insomni i irritabilitat. Els més petits poden també ser deficitaris de ferro en un 10%, sobretot quan estan entre l'any i els 2 primers anys de vida. I en el cas de les adolescents, també per les pèrdues menstruals. Ens ho explica més detalladament el doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Bona tarda, doctor.
Bona tarda, tingueu.
Com definiria, doctor, la funció més important que compleix el ferro en el nostre organisme?
Bueno, la funció més important és el transport d'oxigen. I sense oxigen no hi ha vida i sense aquest oxigen les funcions normals de l'organisme no poden funcionar. Llavors és bàsic doncs, tenir el ferro perquè a través de l'hemoglobina es pugui enganxar aquest oxigen, pugui ser transportat a tot el nostre organisme.
Com podem detectar, com ens adonem que ens falta ferro?
Amb un anàlisi de sang. És una de les maneres més fàcils per veure si una persona té realment un problema de dèficit de ferro. Però hi ha símptomes.
Clar.
Que moltes vegades doncs, són d'aquests que no generen una patologia en si mateixa i que ens poden fer pensar que pot haver-hi una baixada de ferro. Clar, aquests símptomes que poden començar és, per exemple, una persona que té un caràcter normal, de cop i volta comença a sentir-se dia rere dia amb un canvi amb el seu caràcter i se sent molt, molt, molt malcarat, amb mal humor i que se sent diferent a nivell del seu caràcter. També una debilitat, vull dir, hi ha persones que de cop i volta no saben per què, se senten més dèbils, més cansats, però amb més freqüència de la normal, o inclús fent exercici on abans no es cansaven, comencen a patir ja un cansament molt abans del que per ells era habitual. Mals de cap. Moltes vegades comencen mals de cap, que no sabem cap tipus d'origen i comencem a descartar tota una sèrie de problemes i pot ser per una mancança de ferro. O dificultats, com tu deies abans del programa, per concentrar-se, per pensar, nens que canvien el seu caràcter i estan molt més irritables o que tenen una davallada doncs amb els estudis. Més endavant, si no ens donem compte de tot això, els símptomes poden ser més evidents, com pot ser caiguda de cabell i que les ungles se't trenquin. Vull dir, moltes vegades és un símptoma inequívoc d'una mancança de ferro, no? Moltes vegades doncs, venen dones que cop i volta doncs, en diuen que se'ls cau molt més sovint el cabell perquè estan més pendents i que les ungles se'ls comença a trencar. Mancança de ferro és una cosa que hem de descartar. O el desig de consumir doncs, coses que habitualment no menjàvem, però principalment gel. O que gent que es mareja, sobretot quan es posa de pell. Per això estem parlant ja quan la mancança
està
de ferro
molt avançat.
Més avançat. Canvia el color de la pell, inclús...
Palidesa, no, potser? Una mica pàl·lid?
Sí, exacte. Uh-huh. Inclús un color blavós al blanc dels ulls. Uh-huh. I bé, hem de tenir sobretot cures, sobretot quan, per exemple, fem les caques molt, molt fosques, molt negres, com si fos el quitrà, no? Perquè això sol ser un símptoma de que estem perdent sang per la femta, hi ha patologies una mica més greus. Tenir cura doncs, d'aquestes dones que tenen una menstruació molt abundant, que per aquí és un altre lloc on es pot perdre molta sang i amb aquesta sang es perd molt, molt, molt ferro. No? I són els dos símptomes així una més importants de tenir una mica més cura. No?
Com podem consumir més ferro a l'hora d'alimentar-nos? Es pot prevenir aquest dèficit?
Sí, sí.
De manera natural.
Sí, sí. En l'alimentació està clar i tothom sap que un dels aports més evidents doncs, de ferro i que s'absorbeix d'una forma molt fàcil és les carns vermelles.
Sí.
Però com saps, doncs, per altres programes que hem fet durant altres èpoques, doncs, jo no estic gaire a favor al consum.
No és massa aconsellable.
Per mi no. No? Mm. I hi ha fonts a nivell doncs, de vegetarianes, de ferro, d'una forma fàcil d'absorbir, que són molt, molt més aconsellables, com per exemple les llenties. I les llenties és una de les fonts de ferro més importants que tenim, o els cereals, o inclús les mongetes, o albercocs triturats, sucs de prunes, o inclús qualsevol tipus d'hortalissa verda. que és molt ric amb aquest ferro. I també algues, vull dir, ja saps que amb l'alimentació macrobiòtica que ensenyem aquí al centre, a través del David, i d'això mateix, doncs, des d'aquesta alimentació macrobiòtica utilitzem molt les algues, i totes les algues són molt riques, però extremadament riques en ferro, i que una petita porció, doncs, amb les nostres sopes, les nostres cremes o les nostres amanides, ens aporta la quantitat suficient de ferro per a les nostres necessitats. Però no hem d'oblidar mai que el ferro, per absorbir, s'ha d'acompanyar amb vitamina C. Oh. Si no s'acompanya de vitamina C, el ferro no s'absorbeix en la bona mesura. Per això moltes vegades que venen pacients que per diferents problemes estan prenent ferro, si aquest ferro no prenen al mateix temps vitamina C, doncs s'absorbirà només una tercera part.
Molt bé.
I llavors, amb els nens, quan neixen els nadons, doncs ells tenen unes reserves, doncs, de ferro, que normalment a partir dels 6-7 mesos comencen a desaparèixer. Llavors hem d'intentar, doncs, poder donar-los, doncs, amb els aliments que d'una alimentació que es fa en pediatria normal i corrent, per això s'introdueixen aquests
aliments. Els cereals, oi? Comencen a introduir-se a partir
exacte.
Dels 6 mesos.
Doncs ja comencem a portar, doncs, aquest ferro, no? Però sobretot, ja et dic, si fem una alimentació rica en fruites, en verdures verdes, i amb cereals i amb llenties, doncs no tindrem cap tipus de mancança i no haurem d'utilitzar, doncs, el tema, doncs, de la carn. També hem de tenir en compte una cosa, una alimentació molt rica en calç fa que es disminueixi l'absorció de ferro. Però són molts nens
que consumeixen... Ah, és contraproduent, llavors.
Clar, que consumeixen unes grans quantitats de calç, i aquest calç no està molt enriquit en ferro, disminuïm l'absorció de ferro. Per això és un altre dels motius que tampoc aconsello, doncs, prendre productes lactis, com tots sabeu els que hem seguit des de fa tants anys.
Sí, sí, sí. I, doctor, com a curiositat, és cert que el cacau o la xocolata és una gran font de ferro?
Sí, sí, també és una font de ferro, però, clar, hi ha altres fonts més aconsellables.
Sí,
I bé, i com sempre, vull dir que és important poder determinar, doncs, aquestes mancances de ferro per totes les dificultats que ens comporta, de cansament, de fatiga, doncs, de falta de concentració, i sobretot, doncs, en aquestes èpoques de més estrès, doncs, a vegades, doncs, un bon anàlisi és l'única manera de poder determinar d'una forma real que hi ha una mancança de ferro, i si és una mancança de ferro, doncs jo sempre recomano una font de ferro natural, com pot ser el Diromins Ferro d'aquest laboratori de Natur Plus, però sempre acompanyat amb vitamina C. Mm-hmm. I moltes vegades, doncs, si realment hi ha una pèrdua important de ferro, determinar quina és la causa per la qual hi ha... Perquè moltes vegades hi ha una malaltia...
Associada.
Associada com...
Quines malalties podrien ser aquestes, per fer-nos una idea?
Bueno, hi ha malalties, doncs, que poden ser associades. Per exemple, una habitual sol ser la celiaquia, la malaltia de Crohn, els períodes menstruals, que no és una malaltia, però que aquestes regles que són molt freqüents, doncs, amb el temps, són molt llargues, ens provoca, no? A l'ús, doncs, persones que solen prendre aspirines, no? O antiinflamatoris, com l'ibuprofè, o medicaments per l'artritis, solen provocar una mica de gastritis al nivell de l'estómac, i que no és perceptible, però que sabem, doncs, que hi és i que baixa també el ferro, no? Qualsevol tipus de problemes a nivell gàstric. Uh-huh. Vull dir, però això ja és una funció més, doncs, del metge, de poder determinar, doncs, realment si hi ha una malaltia concomitant, i que és important poder-ho fer. A vegades diuen que un vegetarià estricte, pot tindre una mancança de ferro. Bueno, si consumés aquestes verdures verdes i aquestes algues, no li passarà.
No
i les persones grans, moltes vegades, que no fan una alimentació suficient o adequada, a vegades és molt més freqüent que trobem mancances de ferro amb la gent ja que és una mica més gran.
Molt bé. Llavors, quan cal aquesta suplementació de ferro que ens ha recomanat? En el cas de...
Jo recomanaria, vull dir que en cas de que tots els nostres oients, doncs, s'hagin sentit identificats amb algun d'aquests símptomes que he mencionat, és tan fàcil com fer un anàlisi de sang. Més que prendre ferro a la tum-tum. Dic, bueno, m'ha dit que estic cansat i que tinc pèrdua de memòria, em costa concentrar-me, prendré ferro. No. Abans prenem un complex multivitamínic, com pot ser el Source Life, sobretot en aquesta època doncs, d'estènia primaveral, que vam parlar fa un parell de programes, o si no, doncs fem un anàlisi de sang, el propi metge doncs, la determina, i llavors, si veiem, és quan hem de prendre aquest ferro. Com que el ferro normalment provoca un restrenyiment, doncs per això recomano jo aquest ferro natural, el dinomins ferro, que això quasi no el provoca. I si l'acompanyem de vitamina C, millor. C. I si sobre acompanyem, com vam parlar el programa anterior de probiòtics, encara molt millor, i així ens evitem els petits efectes col·laterals, a vegades de prendre ferro, que és el restrenyiment.
Molt bé. I potenciem el nostre sistema immunològic, també.
Exacte, senyora.
Doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural, gràcies per acompanyar-nos i aclarir-nos per què i com hem d'afegir el ferro, aquest imprescindible per la salut, en la nostra alimentació diària.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Naturs Plus ha presentat l'espai de medicina natural amb el doctor Jordi Forés. Naturs Plus, el teu enllaç amb la natura. Complements alimentaris d'origen natural des de 1971.
El magnesi és important en els processos d'obtenció d'energia. Contribueix a la reducció del cansament i la fatiga, afavoreix l'equilibri del sistema nerviós i és important pel manteniment dels ossos i les dents. Dinomins Magnesi de Nature Plus és el complement alimentari per a aquelles persones que necessiten una aportació addicional de magnesi. Nature Plus, complements alimentaris d'origen natural des de 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
I passem a parlar ara d'una realitat social que no podem obviar, les addiccions. Fa temps que no parlem de psiquiatria al programa i realment són temes de molta actualitat i que formen part de la problemàtica mèdica social. Avui parlarem concretament del consum de cocaïna en joves, que és aquí a Catalunya, a casa nostra, alarmant. De fet, Espanya és el principal consumidor de cocaïna del món i els joves són, en edats d'inici, que ronden els 15 anys, autèntiques víctimes d'aquesta devastadora droga. Però quina percepció tenen els nostres joves de la cocaïna? En són conscients de la perillositat que comporta el seu consum? En parlem amb la doctora Josefina Patiño, autora del llibre en format digital Consumo de cocaïna en jóvenes, una mirada qualitativa. Una iniciativa que presenta l'editorial del campus docent Sant Joan de Déu, que recull el testimoni de 12 joves, nois i noies, de 18 a 35 anys, que expliquen la seva experiència envers la cocaïna. Alguns d'ells l'han provada i d'altres no l'han provada mai. Bona tarda, Josefina.
Bona tarda.
Josefina, ens podries explicar què ofereix l'experiència personal de cada un dels protagonistes entrevistats? O què va aprendre, concretament, vostè escoltant aquests testimonis?
Mira, l'experiència aquesta i els testimonis que reflexen en aquest llibre que hem escrit, doncs, tot i que ofereix diferents punts de vista, com molt bé deia vostè, doncs ara en l'inici d'una mateixa realitat, en aquest cas consum de cocaïna, i cadascun d'aquests testimonis té una experiència única i repetible, sí que t'adones, a mesura que vas llegint els testimonis, que hi ha uns punts en comú gairebé en totes les històries, no? Punts en comú com poden ser algunes de les variables que nosaltres estudiàvem, no? Com l'influència social, els amics, la parella, la facilitat d'accés, la normalització d'aquesta droga en el context, en l'entorn en el que els joves doncs, es mouen.
Com diria que es percep la perillositat del consum de cocaïna en joves? Ha parlat de normalització.
Sí, sí. A veure, normalització en el sentit de que la troben fàcil, que és, no els estranya doncs, tenir-la o veure-la, o si en volen doncs, trobar-la, aconseguir-la, en aquest sentit. Ara, quan els preguntes, aquest era un tema que també sobtava, no? Quan els preguntes si la percebeixen com a molt perillosa, en general, doncs, és una de les substàncies amb què els joves perceben com a més perillosa. Creuen doncs, que genera molta addicció, però sobretot els perills, el dany que pot generar, el veuen més a llarg termini, no tant a curt termini. Per exemple, ens explicaven doncs, que els hi fa molta por el deteriorament físic a llarg termini, els problemes de relació social, laboral, la pèrdua del control en el seu ús, l'addicció. Això són termes que els hi crea molta por, però són danys a llarg termini. A curt termini, bàsicament, era doncs, que fos adulterada i els hi pogués crear, en el moment de prendre-la, algun susto. No? Però, si no, era molt a llarg termini aquesta visió de la perillositat.
Mm-hmm. Llavors, no tenen por a un consum esporàdic?
El consum esporàdic no. El consum esporàdic, també hi ha moltes creences, moltes mites, no?, de que si la proves una vegada doncs no passa res, que s'ha d'experimentar quan s'és jove, que per una festa, per una celebració, això sortia moltíssim i surt molt en les entrevistes.
La seva tesi porta per nom patrons de consum de cocaïna en joves. Ens podria explicar quines són les conclusions o quins són aquests patrons aquí a Catalunya?
En el tema de la part més qualitativa, la tesi tenia una part quantitativa i una part qualitativa, que és d'allà on sorgeix aquest llibre. Doncs el tema de la part qualitativa ens donava els patrons doncs, de provar-la per curiositat, de la influència social, els motius per anar-la a provar, a vegades doncs, també circumstàncies personals, les expectatives positives dels seus efectes, poder explicar què passa si la provo. També anava molt lligat doncs, que el primer consum sol ser gratuït per invitació de persones molt properes, amics. Després hi havia un altre tema que era més què passava amb el mantenir aquest consum d'aquesta substància, no? I el patró era més doncs, molt lligat ja en l'ús excessiu d'alcohol, a la borratxera, el fer servir diverses drogues i entre elles aquestes on si m'emborratxo, si estic molt passat d'alcohol, prenc aquesta altra per fer doncs, pujar una mica el to, per contrarrestar efectes d'una altra substància.
Les combinacions, no? Van associant unes drogues a les altres,
sí,
amb la festa.
En aquest cas, el policonsum es donava en tots els consumidors d'aquesta. I en el nostre cas, en aquests joves que eren consumidors de cocaïna, com a mínim hi havia un policonsum de quatre substàncies. No en prenien només cocaïna, prenien doncs, alcohol segur, gairebé tots ells, tabac i cànnabis. Eren les quatre que barrejaven més sovint.
Com a experta, que s'ha ficat una mica a investigar sobre aquest tema, ara, a títol personal, creu que és realment alarmant el consum de cocaïna en joves? Hi ha edats cada vegada més joves, més aviat, comencen a provar-la.
Bé, a veure, alarmant el consum habitual doncs és poc amb joves perquè és una substància doncs, que si et mires estadístiques i pel que trobàvem nosaltres també coincidia molt, és una droga que es comença tard a consumir. El que és alarmant és l'escalada, no? Potser podríem parlar que, clar, un jove no comença normalment a consumir cocaïna, la primera droga que consumeix, sinó que prèviament, i això ho vèiem amb els consumidors, havien començat molt joves a consumir d'altres substàncies.
Cànnabis.
Cànnabis, alcohol. Eren nanos doncs, que potser la primera vegada que van provar l'alcohol tenien 9-10 anys, o havien fumat els 10-11. En els consumidors habituals vèiem això. Clar, no és tan... Potser el que crida l'atenció és que hi ha un tant percent doncs, que la proven. No tant que la consumiran habitualment, perquè això, doncs, tot i que és alarmant, potser no és aquí, sinó que la proven. I llavors el tema de què han provat abans d'arribar aquí, no? Perquè sí que notaves que quan havien provat l'alcohol, havien consumit alcohol com més petits, doncs potser no els consumidors habituals es notava que l'entrada en el món a provar substàncies havia començat de molt i molt petits, no? Era aquest el tema, potser, més que cridava molt l'atenció.
Josefina Patiño, autora del llibre Consumo de cocaïna en jóvenes, una mirada qualitativa de la col·lecció Professionalitat Digital del campus docent Sant Joan de Déu. És un llibre que pot ajudar a orientar els professionals i les famílies en la prevenció del consum de cocaïna en els joves. No tenim més temps, Josefina, em sap greu. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé.
Que acabi de passar una bona tarda.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Manela Duarte, aquesta vegada al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut.
Ràdio Estel.
Us oferim en directe la pregària de vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.